Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa. Avui, amb ganes de començar a fotre-li cullerada a la sopa de galets, queixalada a la carn d'olla i rellapada als torrons de Gramunt, però amb no tantes ganes de veure com el nostre sistema digestiu té el seu Vietnam particular amb tota aquesta combinació d'aliments per acabar tot amb un final de festa sorpresa al nostre recte, som Pau Sabés.
Necesitará otro barco más grande.
Bon Nadal.
Néstor Sart.
Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Bones festes.
Magí Berneda.
What's wrong? Snake!
Molt bones festes.
Jo sóc Pau Aguilar.
I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
I això és Freaks and Bits. Avui tenim Freaks and Beers, curiositats d'en Yuyito, Pixelania, El Sacrifici i videojocs de paraules. Bé, doncs que comenci Freaks and Beers.
El vermutet.
Freaks and Beers. No, nois, anem a posar algo més adient per aquesta època de l'any. Anem a posar musiqueta de Nadal. Esto es un villancico.
Canvio, alarga el tema.
Molt bé, portarem un recull de notícies i de coses. Avui hem de començar primer parlant... Bé, tenim diverses coses. Primer començarem a parlar que creiem que allò del món dels videojocs era únic, però ara ha resultat que aquestes notetes han provocat que un grapat de senyors de més de 40 anys, tio, perdin els papers.
De 40 o no?
Per qui no ho sàpiga, s'ha publicat el primer tràiler de la nova pel·lícula de Superman dirigida pel James Gunn i un grapat de supermanòlegs que ja tenen nets gairebé.
Bueno, em sembla que són d'aquests del clan del CrossFit, eh?
Sí, n'hi ha una miqueta d'aquests. Ha sortit a dir, diu, que no es poden masturbar amb el nou Superman. Més o menys és una miqueta el que ha vingut a dir, que el traje apretat del cabí els permetia fantasia masturbatòria, però el nou Superman no.
És el downgrade més heavy que he vist a la meva vida.
Au, va, tio.
Però sí, ja vam trencar això, tio, amb el traje bondage del Batman, tio.
El Batman mugrons, tio.
No, però l'últim, el del Pattinson, que portava la seva mascarita bondage, tio, també el seu cosidet.
Però per què dius downgrade, Pau?
Perquè el Pau també és un d'aquests que es toca amb els músculs, dels músculs del Cavill.
Tu has vist aquest paio, per favor, i comparar amb el Henry Cavill, per favor. És que no.
No parles del vestit, parles del l'actor.
No, el vestit és absolutament rellevant, el problema és l'actor, tio.
Parles del gramatge de musculatura, no?
No t'he dit que és faccions gregues del Cavill, tio, comparar amb aquestes faccions rares d'aquest bon home.
Urbanes, no? D'una persona normal, no?
Un citizen.
Però també tot s'ha de dir que això farà més factible que quan vagi de Clark Kent no canti tant, vull dir, perquè aquelles ulleretes, tio, amb aquelles faccions gregues marcadíssimes, sí. I aquell traje ultra pardat, jo soy fotógrafo, soy el banquero. Entrar al diari ara, no? És supermatat.
Aquella mandíbula que pesa més que el resta del crani, no?
Estan esmint, no?
Sí, un coll més heavy que el del Fernando Alonso per aguantar aquella mandíbula. Té aquella escena, tio, la patrolera, només amb uns boxers, tio, que és que tothom s'enamorava. Però, i el senyor Christopher Reeve, tio, tampoc era un culturista.
No, és veritat, és veritat.
I anava amb un pijameta, tio.
Sí. Era una altra època, també s'ha de dir.
Sí. I el de Smallville tampoc era un culturista, vull dir, al final.
No, no.
El que passa aquí la gent és que hi ha adversions a directors i a...
Però a mi jo ja sabeu que James Gunn està lluny de ser
el teu director,
el teu director. No, fetitxe,
no?
I a mi el tema del vestit, la veritat és que m'és absolutament igual. Em molesta més el tonet aquest de Superperro i tot això.
El Cripto, que és això, el Cripto surt, eh?
Sí,
el Cripto és un personatge. De fet, hi ha una pel·li on el Keanu Reeves li posa veu al Cripto.
Però fa tant de pel·li d'aquestes de nens, tio. Això.
El Cripto sí, és un gos.
És un gos.
Qui no hagi vist el tràiler, què passa amb aquest gos?
D'entrada comença el tràiler i surt el Superman que l'han tundat. I aquí hi ha els puristes...
Sí, sí, ja ho posaràs en context, jo entenc clar, que tindrà el seu sentit. Això.
Però aquí els puristes han sortit dient no puedes poner... A més, vaig veure un vídeo d'uns tios que a sobre es fan dir la cueva del Planet, com ja des d'un podcast ja que és només Superman, no? I que hi havia un paio dient que no puedes poner a Superman sangrando com una rata. I dic, tu saps com funciona el cinema i el tràiler, tio? La primera és el ganxot, tio. Li fots el ganxo, tio, el Superman allà
sí, trinxat. Mig atonyinat, està ja estirat a la neu i comença a fer...
Un Superperro, tio, i apareix el Superperro, tio, i li diu bring me home, no? I li agafa...
Cripto, no sé què.
I li pilla la capa i se l'emporta. Què passa? He vist un meme... He vist un meme brutal, tio, que és el mateix amb un gat, no? El tio tombat a la neu fent... I, òbviament, Superman moriria allà, tio, perquè el gat sudaria de la seva puta cara.
Superman és un esquelet.
Però el tema és això, i et presenten doncs a Cripto, el Green Lantern, que és el Nathan Fillion, que inicialment li vam veure el painting i t'ho vaig dir.
Però sí, vale, serà
però és canon. Còmic, és sí. Còmic accurate.
Sí, ja ho sé, però vull dir, no cal potser, tio, vull dir, pots adaptar una mica el personatge i no sembli el Harry del Dos Tontos Muy Tontos, tio. Vull dir,
amb l'anell de les lanternes.
Comença una mica malament, tio, això, vull dir. A mi em fa por una mica, és que el Gunn per mi és massa còmic i per pel·lis, o sigui, per Suicide Squad pues, potser és un to que li va bé. Hòstia, Superman per mi necessita una mica d'èpica i no tan cachondeito, i el Superperro, el tio amb el tallat de cabell, hòstia, m'ha donat uns vibes una mica de comèdia massa accentuada.
Tornarem a veure l'origen del Superman.
D'entrada, en aquest cop es veu que és més còmic accurate perquè el pare no el maten. Que allò de...
A quin pare?
El Clark pare.
El Clark pare.
Sí, del terrestre.
Sí, no, perquè sí. Aquell moviment del Kevin Costner dient...
Així d'aquella...
El que no t'expliquen aquí és que el senyor estava amb deudes fins al coll, no? Tio, és la meva sortida.
Una assegurança de vida de puta madre.
Fill quiet aquí, tio.
Jo aquesta l'he vist etiquetada com una de les morts més estúpides del cinema.
I mira que jo la primera, L'Hombre de Acero aquella...
A mi m'agrada aquella pel·li.
Sí. A part d'això, a part d'aquest moment que el vaig trobar surrealista i la batalla també que tenen...
Amb dubstep de fons, perquè les màquines aquelles terraformantes fan dubstep, fan...
Que és una mica, et vaig llançant contra tot i dius, però que és un paio indestructible, ja el pots llançar contra tot el que vulguis, vull dir, que això no li farà res, i aquell, ja vaig trobar una mica absurda aquella batalla, però a mi és que el Cavill i aquest origin story que vam fer em va agradar.
I que
trobo que al Cavill no se li ha donat una bona pel·li de Superman per lluir-se, tio, i ser un Superman...
Man of Steel és una bona pel·li per lluir-se.
Sí, Man of Steel és una bona molt... pel·li, vull dir, però crec que ha quedat així una mica diluïda per tota la merda que se li ha fet després, tio, del Batman versus Superman i de... Hòstia, és que al final...
El que mola d'aquella és el que aconsegueix l'Snyder és fer aquell toc fosc. Que no, Superman no tendeix a ser una història fosca, depèn de qui l'escrigui, no?
Però en realitat és, o sigui, és una història que amb cert drama al darrere, és un tio que el seu planeta es destrueix i l'envien com un nen a la Terra, o sigui, té un origen dramàtic el personatge.
Son Goku.
Sí. I trobo que això, que al Cavill se li deu una pel·li guapa de Superman més enllà del Man of Steel.
Pues ja no.
Sí.
Molt bé, aquesta seria una... Aquí volia fer una... Tots heu vist el tràiler o no?
El Pau, pel que es veu, no.
Sí.
Jo l'he mal vist.
Vale, aleshores us vull preguntar... Quédame la mandanga y déjame de té. Dame el chocolate que me pongo. Nova secció, mandanga o mondongo, nois? Què penseu? Cap on aniran els tres d'aquesta pel·lícula? Néstor clarament creu que mondongo per al tema aquest de l'humor.
Jo crec que és que serà... Em preocupa que sigui excessiu el to humorístic de la pel·lícula. I hi ha masses elements que... Però bueno, s'ha de veure això. Potser no, potser té... Perquè ja vaig també llegir alguna entrevista que deia el James Gunn, deia alguna cosa així com que no, és que té humor perquè el Clark i la Lois són tios divertits i llavors donen situacions divertides d'humor. No sé.
Jo és que a mi em passa com el quan anàvem veient el Batman, que anaven dient i aquest serà el Joker, i aquest serà el no sé qui, i aquest serà el no sé quan, anaves dient, aviam un moment, tens una hora i pico de pel·li, com pretens incloure tota aquesta
penya? Sí, perquè també s'han vist molts personatges...
Sí, 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 molts personatges secundaris.
També el Mister Terrific, es diu?
Mister Terrific, l'altre que canvia de cares...
Hi ha una espècie de Falcó, de Falcon...
És Lady Falcon, Lady Hawk, sí, que està també d'això. Surt el Crypto, com el gos...
El PRD, no?
I surt el Jimmy Olsen, em sembla que es diu, que també és un altre personatge que també és de DC. Bueno,
no hi ha Lex Luthor?
Sí, també hi ha Lex Luthor. Sí, sí,
sí, Lex Luthor, que és el que mateix que fa de protagonista del Jurado número 2, l'última del Clint Eastwood, que també feia de Beast a les noves d'X-Men.
Sí.
Aquest és l'actor, no me'n recordo, que se'l veu amb una pistola, que vaig pensar, bales de kriptonita, claríssimament.
Sí. Jo per mi, amb el que s'ha vist el trailer, ara mateix diria mandanga, i la història, mira que potser tampoc no sóc molt fan de Superman, ho era quan era petit, però ja se'm va passar, crec que m'emporto de les escenes d'acció. Hi ha moltes escenes que són aquestes, és cert que és a càmera lenta, però no sé, són com molt quotidianes i amb acció, coses rebentant, però no sé,
perdona, se m'ha oblidat un comentari també he vist d'un altre sonat que deia que hi ha un moment en el tercer frame del tràiler que es veu una nena que explota alguna cosa darrere i el Superman es posa com entre
unes bombones
de Superman allà dient que James Gunn és un pederasta, òbviament com tota l'elit de Hollywood que diuen d'això, que a sobre el Superman es podia haver endut a la noia i salvar-la, però no, James Gunn ens posa un Superman que rastrega el paquet contra la nena, i jo pensava, hi ha un moment.
I si agafen el pòster de la pel·li i el doblega, surt el Baphomet, no allà.
Si fas papiroflexia,
no tens una polla. Total, jo crec que jo li dono una oportunitat a Gunn i dic mandanga. I Pau?
Mondongo, clarament. No, ho sento. No he vist cap de les pel·lis del Cable, però jo sóc un...
Molt bé, ara entrem a la segona part. Aquí entraríem una miqueta a news, no? I parlem d'una notícia que ha saltat de la Blake Lively, primer, que el director i coprotagonista de la seva pel·li, darrera pel·lícula, doncs ella l'ha denunciat per acusament, primer per
assetjament.
Assetjament sexual, gràcies. És que estava llegint la notícia.
L'acostamiento.
I després, com que ella el va rebutjar, va començar a fotre merda per lo vagini d'ella. El director i coprotagonista de la pel·li.
És aquest president, entrenador, jugador, no?
Sí, tio, el Peterman.
Molt bé.
Aquesta, el Blake Lively, dona del Ryan Reynolds i Gossip Girl.
Però aquest tio, que esperava, perquè vull dir, no és una qualsevol, vull dir, la Blake Lively, que és una paia que té nom a la indústria, vull dir.
No, i que
o sigui, no sé.
Públic i reconegut, no?
Evidentment, però que vull dir, intentant-me posar la pell d'algú que fa això, és fas això amb algú que no es pot defensar o que té poques possibilitats de defensar-se, no te'n vas allò a una estrella del cinema a fer-ho.
Entenc. El que... Però, perdoneu, l'home que ha fet això és... Què té a veure?
Director.
Val, o sigui, sí, okay, okay, val. El que dèieu, entrenador jugador. Sí.
I la tercera notícia és que s'han presentat les primeres imatges de la pel·lícula del Guy Ritchie, que té de protagonista l'actor preferit de, del Pau Aguilar, tio, que és John Krasinski. I a sobre l'acompanya la Natalie Portman i la Eiza González. La Natalie Portman no fa falta que us digui qui és.
Gotti, o sigui, és
Gotti. I l'Eiza González és la, de, la que feia de... la que feia de parella del... del... Hòstia, heu vist Baby Driver?
Sí.
La latina dels sí. tatuatges, que era la nòvia del... del...
sí.
del The Batman, que no em surt el nom, tio. El John Hamm. Pues aquella, la noia aquella latina és aquesta. I fan com si fossin una família d'arqueòlegs. I la imatge és clarament... l'outfit és Nathan Drake. Brutal.
Ah, però són, de, són família, els tres?
Representa poses, segons el que hem pogut llegir, que són família.
Ah, llavors no... Bueno, jo anava a dir que potser per resoldre puzzles, vull dir, ha deixat prenyades a les dues, no? Vull dir, el Krasinski, tio.
Puta, tio.
Però no ho puc dir ara, aquest... no ho puc dir, perquè clar, són família, però res, tio.
Bueno, de puta puta, ja, ja ho has insinuat, o ja ho has dit, directament.
Krasinski és capaç de tot, tio. Hòstia,
quin hate. Sí, jo a Krasinski, tio, li tinc molt creny.
Jo també.
Office, sí, sí. Ha fet la sèrie sí. del tio aquest de la CIA, del...
Jack Ryan.
Que estava bastant xulo.
I a la Quiet, els Quiet Mythics.
No, però a més, el bo de tot això és que el John Krasinski treballava de cambrer. El típic allò de que es buscava la, el càstings, no? I treballava a cambrer a Nova York i estava a punt de pirar-se, tio, i li va sortir el paper de The Office. Sí, que el Pau, tio...
Quin gran cambrer ha perdut el món de l'hostaleria.
Que cabron.
M'encanta, tio, tots aquells piques de quan entra la duana, no? I el que estava a l'altre gravant Mary Poppins, la dona, i li diu qui ets tu? Jo sóc actor. I què vens a fer aquí? No, la meva dona, que també és actriu. Qui és la teva dona? L'Emily Blunt. Què? Tu? Li fot el cello de passar, en plan, no et vull ni veure, tira endavant, saps? Tu t'has casat amb aquesta joia nacional, tio, tira endavant. Bueno, molt bé, doncs fins aquí les notícies.
Molt bé, doncs ara, curiositats d'en Lluïto.
Lluïto.
No, nois.
Són nadalenques, no?
Avui toca un altre clàssic, que precisament perquè és Nadal, avui he triat la pel·lícula de 1984.
No. Sí, Gremlins.
Era una altra possibilitat.
Era altra.
Vols callar, puto hater.
Això, tiburon.
Magnífica sintonia de Gremlins. Com ja he dit, pel·lícula del 84, dirigida pel Joe Dante, amb Zach Galligan i Phoebe Cates.
Els nazis posaven Gremlins als rellotges, tio.
Cert.
Què?
Que el veí que parla dels Gremlins diu allò de los nazis, los alemanes metien Gremlins.
Perquè l'origen de la paraula Gremlins el van inventar els aviadors de la RAF per quan hi havia algun problema amb els avions de combat, dient que havia sigut un gremlin, que havia tocat alguna cosa dins de l'avió, del motor de l'avió, havia fallat i llavors pues, havia sigut un gremlin. I l'origen de gremlin és aquest. Però bueno, ho podem dir perquè no és cap dels 10 punts, o sigui...
Fantàstic. Un extra, bonus track.
Exacte, és el bonus track. Comencem amb el punt número 1. Chris Columbus és avui en dia un famós director que té el seu historial pel·lícules com ara Home Alone 1 i 2, Mrs. Doubtfire i, atenció Magí,
Harry
les
Potter.
Dues primeres de la saga Harry Potter.
Va baixar el nivell.
Però hi ha gent que desconeix que va començar el món del cinema fent de guionista. De fet, abans de dirigir, va guionitzar algunes de les més famoses pel·lícules infantils / adolescents dels 80, com és el cas de Gremlins, que és guionista de Gremlins, o també els Goonies del 85 o les aventures del jove Sherlock Holmes estrenada aquí com el secret de la piràmide també del 85, i totes elles són pel·liculons. Punt 2. Si coneixeu la variant cantonesa del xinès, és probable que els esdeveniments de la pel·lícula us agafin
que clarament passa aquí.
Suposo que per això ho van triar, però si la sapiguéssiu, trobaríeu els esdeveniments de la pel·lícula una mica més normals. Per què? Doncs perquè la criatura
El Gizmo.
El Gizmo, que és, o sigui, Gizmo és el nom de l'individu i el que és l'espècie és el Mogwai. Molt bé. Doncs en xinès cantonès, Mogwai té diversos significats, entre els quals hi ha
és fillo de puta,
monstre, pot ser monstre, dimoni, esperit venjatiu o diable. Hòstia, si saps cantonès entres al botiga i dius, això és un Mogwai, dius, hòstia, bueno, pues no el vull, merci, no el vull, gràcies. En comptes que el pare diu, no, el necessito, pues dius, passo, no vull el dimoni. Punt 3. Originalment el gremlin Punky, que és el que lidera les malvades criatures, havia de ser el propi Gizmo. Steven Spielberg, productor executiu de la pel·lícula, va reunir-se amb el director Joe Dante i el va convèncer per mantenir un dels Mogwai com a bo, de manera que l'audiència s'hi pogués identificar. Anys més tard, Dante va assenyalar que aquesta decisió és, al seu parer, un dels motius pels quals avui en dia Gremlins és recordada amb tanta estima. També cal dir que el fet de mantenir el Gizmo entre els bons de la pel·lícula va obrir una finestra d'oportunitat que el departament de marxandatge no va desaprofitar per obtenir beneficis milionaris.
Per ser el primer Baby Yoda.
Sí, sí, a més amb les orelles i tot.
Jo, el meu germà encara té el peluix.
El peluix, té un peluix del Gizmo?
És que clar, sí. És que pots fer peluix cookie de Gizmo o si ets una mica més gamberreter, un gremlin així de joguina. Guai, eh?
I a sobre 4. Després, perdona, digues després és. A la 2, que es disfressava de Rambo, tio,
sí,
perquè...
Sí, això... sí, sí, sí. Està molt bé aquella escena de la 2 amb les fletxes amb
Típex.
Sí.
Amb els pots de Típex.
Punt 4. No hi ha cap mena de CGI a la pel·lícula. Tots els efectes són pràctics fins al punt que inicialment es va intentar que els gremlins els interpretessin micos amb una màscara.
Hòstia, però... Això sí que hauria sigut caos absolut. Hauria sigut nul, eh?
Sí, jo vull... Making of d'aquesta pel·li seria molt millor que la pel·li. Micos, caca, tio, everywhere.
La idea es va abandonar ràpidament quan els micos reaccionaven espantats quan els intentaven posar disfresses, o sigui, però la màscara d'un mico o algun tipus de vestit o alguna cosa, sortien corrents, evidentment, era pura anarquia. Al final es va decidir dur la vida dels gremlins amb una barreja d'animatrònics i titelles amb diversos graus de complexitat segons l'escena. El cost de cada gremlin oscil·lava entre 30 i 40 mil dòlars de 1984, que són entre 60 i 90 mil dòlars d'avui en dia. L'actor protagonista, Zach Galligan, recorda que els guàrdies de seguretat dels estudis de Warner Bros. Els hi feien obrir el maleter del cotxe al final de cada jornada de rodatge, no fos cas que s'enduguessin un dels creixins gremlins cap a casa. Allò, tens un germà petit o un fill, o vinga, et porto una joguina. No, no, joguina 90 mil pavos, tio. No. Res de res. Punt 5. Es va estrenar exactament el mateix dia que Ghostbusters. Malgrat la pel·lícula dels 4 caçafantasmes va liderar els rànquings de recaptació, Gremlins va acabar l'any en un excel·lent quart lloc. L'èxit tant de Ghostbusters com de Gremlins va reforçar el gènere de terror comèdia que viuria els seus anys daurats a la dècada dels 80 amb altres èxits com ara Evil Dead 2, Critters, Beetlejuice, Fright Night, Reanimator, Scrooge...
Atrapa-me esos fantasmes.
Atrapa-me esos fantasmes. Scrooge, que aquí és los fantasmes que ataquen el Hacker, perquè suposo...
Suposo no, que aquí...
Dickens, Dickens no es coneix, per tant, Scrooge, no sé, els fantasmes de Canal Jefe, o Night of the Creeps. Night of the Creeps és una pel·li de zombies, no sé si la coneixeu. L'escena més famosa és aquesta que hi ha un policia que està en una fraternitat de noies que mira per la finestra i diu: noies, tinc dues notícies, una bona i una dolenta. La bona és que les vostres cites estan aquí, la dolenta és que estan morts. I miren tots els zombies. Bé, punt 6. L'escena on els gremlins dolents lliguen el Gizmo a una diana i comencen a llançar-li darts no estava originalment al guió. El motiu pel qual es va incloure és el següent. Al ser d'una mida molt més petita, la titella animatrònic del Gizmo era la més complicada d'elaborar i era la que s'espatllava també més sovint. Els tècnics i titellaires encarregats de moure-la estaven tan cremats que van començar a fer una llista anomenada coses horribles que ens agradaria fer-li al Gizmo. I una d'elles era lligar-lo a una diana i llançar-li darts. I al final van dir, bueno, doncs lliguem l'animatrònic a la diana i li llancem darts a la pel·lícula i que surti la pel·li. I així ho van fer. Punt 7. Hi ha referències a una de les pel·lis més famoses que havia fet fins al moment el productor executiu de la pel·lícula, Steven Spielberg. Quan els gremlins comencen a crear el caos a la residència del protagonista, se'ls veu arrencar la línia telefònica mentre un d'ells exclama "Phone home!" Una altra referència és el cinema del poble on a part de la Blancaneus, que si surt a la pel·li surt de les grans, que els encanta la pel·li, diu, què fan, estan mirant Blancaneus i els hi encanta. Això. A part de la Blancaneus hi ha de sessió doble i l'altra pel·li és A Boy's Life, i A Boy's Life era el títol fals sota el que es va rodar ET. Sabeu que això a vegades quan es fa una pel·li per no que no surti la llum, i no, estem fent el projecto Margaret, saps? Vull dir, hòstia, què cosa és, una pel·li, bueno, doncs això. Per cert, el cinema on s'estan emetent aquestes dues pel·lis és el mateix cinema on s'encasta el Marty McFly tornant de 1955, perquè Back to the Future es va rodar exactament al mateix lot del mateix estudi que
era la plaça dels estudis Universal, no?
Crec que sí. Punt 8. El motiu principal de la regla de no sotmetre els gremlins a la llum del sol o a fonts intenses de llum com flaixos i focus va ser per facilitar la vida a l'equip d'efectes visuals. Després de dirigir The Howling l'any 81, Joe Dante tenia experiència amb els efectes pràctics i sabia com de difícil era que quedessin bé en una pel·lícula. Així doncs, va adoptar el vell truc de la indústria, que és reduir la il·luminació de manera que les possibles errades o comportaments inesperats de titelles i animatrònics no són tan evidents a la foscor.
Quedessin sombrejats.
Sí, aquí no tanta llum, així una mica més de foscor, i si, bueno, si fa algun moviment raro, doncs la gent no se n'adona. La veritat és que l'he vist aquesta mateixa setmana per refrescar la pel·li i està molt ben fet aquelles titelles, eh? Vull dir, per mi és...
M'encantava el gremlin intel·lectual, tio,
això és de la 2,
sí, sí,
és
professora,
sí. Perquè s'acaba veient algun líquid o alguna
cosa, no, perquè experimenten amb ells,
sí.
I aleshores n'hi ha un que es torna transexual, un altre que és intel·ligent, un altre que és electricitat.
Sí. I aquell que es veu, no sé què es veu, que hi ha una etiqueta que posa que hi ha una aranya dibuixada i és un gremlin en forma d'aranya. Sí.
Hòstia, feia bastant lluio aquella, recordo una... que bitxo que ell de merda,
bueno,
era...
Totes sí, aquestes pel·lis de la nostra infància tenen punt de
Robocop.
Té comèdia, Robocop. Sí, té comèdia, clarament, amb els anuncis i amb aquelles merdes.
Des dels 90, o sigui, nosaltres...
Sí, però les parts de Yuyu, hi havia coses de ser Yuyu, vull dir, o sigui, no era tot jihihaha, o sigui...
Que per l'edat que teníem nosaltres era incòmode. Jo recordo
que Raids tenien aquestes pel·lis.
Està incòmode.
La història està veient coses que tampoc ens tocava veure.
La del pare de la Phoebe Cates.
La història de la Phoebe és dura, eh?
És xungo, sí. De fet, no ho dic aquí, però és una d'aquelles coses que l'Spielberg va recomanar al Joe Dante no posar, de dir, hòstia, potser t'estàs passant.
Spain és apte, Gremlins.
Clar, a Estats Units, juntament amb el Temple of Doom, Indiana Jones and the Temple of Doom, són les dues pel·lícules que van fer crear allò del PG-13.
Sí.
Són per aquestes dues pel·lícules, precisament. Perquè, és dir, no és per tots els públics, però tampoc és allò per dir mature, saps? Vull dir, és 13. O sigui que, bueno. Punt 9. El paper protagonista se'l va endur el desconegut de Zach Galligan per un motiu: la recomanació de Steven Spielberg. Spielberg, present al càsting, va veure com en un descans Zach Galligan recolzava el cap a l'espatlla de Phoebe Cates. I qui no? La seva reacció va ser exclamar: "Oh my God, he's in love with her already." O sigui, mare de Déu, però si ja està enamorat d'ella. Aquesta química entre tots dos, tots els actors, va fer que fos el factor determinant a l'hora de contractar-lo com a actor, perquè més que res el Zach Galligan aquest era totalment desconegut, i en canvi altres actors que van fer el càsting, com per exemple Tom Hanks, Kevin Bacon, Ralph Macchio, Emilio Estevez, Jude Nelson i Rob Lowe, tots aquests van fer, o sigui, van fer el procés d'audició, o sigui, no només que es contemplés.
En aquell moment
no,
ja començaven a ser tios. I eren actors
de
renom.
Tom Hanks, Tom Hanks, que en aquella època precisament també era un actor així molt de comèdies i molt de...
És l'Hombre del Zapato Rojo, 1, 2, 3 Splash,
tot això, aquella
de la Casa en Ruïnes,
sí, el perro aquell també, no?
Batch, sí, tio, Batis. Sí, Col·legas i Sofios i Sabuesos.
Per què ets canvis de títol, tio?
Molt bé, punt 10 i últim. L'actor Corey Feldman apareix a la pel·lícula,
sí,
perquè el paper que interpretava ET, que sortia ET, va ser retallat durant l'edició de la pel·lícula fins al punt en què no va aparèixer la versió dels cinemes. O sigui, no apareix ET. O sigui, havia de sortir ET, però al final no surt. Spielberg va moure els fils pertinents i Feldman va acabar participant a Gremlins. Curiosament, hi fa el mateix tipus de paper que hauria fet si l'haguessin vist a ET, que és el millor amic del protagonista que té el monstre.
Que és un bocamoll, sí, d'aquests de...
Sí, o sigui, a ET hagués fet de millor amic de l'Eliot, que és el que té a l'ET, i aquí el podem veure que és el millor amic del protagonista, que és una mica raro, també un tio d'uns 20, sí. 20 i pico, té un amic, té 10 anys, vull dir, no sé.
Corey Feldman és un dels Goonies i és un dels tios, sí, que ha destapat els casos de pederàstia de Hollywood.
Correcte. Era un dels tios que anava a dormir, per exemple, a la mansió del Michael Jackson, també.
Sí.
Sí, sí. I també va fer Stand By Me, o sigui, és un paio que té, sí, té molt recorregut.
Stand By Me, els quatre han arribat lluny, perquè Josh, sí, Whedon, bueno, sí, el Feldman, un no ha arribat lluny, el River Phoenix.
Bueno, va arribar molt lluny tenint en compte la data la que va morir, clar.
Sí, sí.
Però sí, sí. Molt bé. Doncs fins aquí les 10 curiositats sobre Gremlins. I ara... Pixelària, Magí Berneda.
No és This Real Life?
És This Real Life, a l'última actualització.
Doncs, Is This Real Life amb Magí Berneda.
Is This Real Life?
Yeah, this is real life.
Molt bé, nois, doncs us porto cosetes fresquetes de la VR que està traient fum aquests darrers dies. I si heu vist els tuits que he anat fent...
Estàs fent capbussades a la VR.
Estic fent capbussades, estic fent un joc molt immersiu. Perquè el videojoc que us porto és el Subside, un videojoc que ha sortit el mateix dia que va sortir l'Alien, com es diu, Rogue Incursion.
Alien caca pel camal.
Caca pel camal, que no l'he provat, però me'l pillaré, no patiu.
No aquest, és tan lluny com a l'Isolation, aquest.
No, no és tan lluny, és molta acció.
Aquest de fet, és això... Aliens. Diuen que si l'Alien Isolation és, sí, Alien, exacte, aquest Alien és Aliens.
Ja
aquí, aquí tens armes, no? En aquest nou Alien tens armes i tens coses. Sí.
De fet, diuen que es converteix en un joc que potser la crítica que li fan és que acaba sent massa acció i massa constant. O sigui, que es perden... Diuen que l'ambientació és espectacular, però que de seguida tens aliens que has d'anar disparant. Vull dir que si allarguessin més la tensió...
Entenc la situació on està el problema.
Bé, no vinc a parlar-vos d'Alien, ja en parlarem, però vinc a parlar del Subside, un videojoc desenvolupat per A2D Software, que he estat buscant i crec que és el seu primer joc, no he trobat cap altre joc que haguessin fet, i déu-n'hi-do quin joc ens trobem. Seria un joc de submarinisme.
Els taurons et busquen o no?
No. De moment, o sigui, el que he vist fins ara, de ser que es porto poc, el joc em sembla que no és molt llarg, però és una cosa estranya, perquè no sé si arribes a sucar-te en aigües reals, i enteneu què vull dir com a reals, perquè el joc, sí, comença amb un tutorial que és una espècie de, com de gran cambra on diu, comença la simulació, i com si fos el Show de Truman, parets blanques que de cop i voltes es tinten i veus un escenari preciós, brutal, superrealista, i allà, en el, que és com una sala no especialment gran, que plena d'aigua, amb certa profunditat, no molta, no sé si deuen ser allò potser 2 metres, 3 metres de profunditat, la primera sala, i ells per fer-te els controls, per acostumar-te a la natació, als gestos que vas fent. És molt curiós com nedes, la sensació també aquesta és una cosa, una experiència que si fas els moviments que faries sota l'aigua, el reacciona, està ben aconseguit això. O sigui, per nedar pots nedar o bé de dins cap a fora, com si es
la
vegi,
brasa,
una
la
miqueta,
brasa, sí,
granorreta, sí, perrete, tot això et fa avançar.
Senyores de 80 anys que no es vol mullar el cabell.
Exacte. Però si fas des de les espatlles cap endavant, cap a la cara, vas enrere o et frenes. Té un sistema, he estat llegint a fils de Reddit, que comenten, hi ha molta gent que es caga en tot perquè diu que es mareja huevo, gent que normalment no es mareja. I he de dir que jo també al principi fas una sensació de wow, allò fins que acabes de pillar-hi el truquillo, perquè han aconseguit fer-ho força realista el fet de nedar i anar girant alhora. O sigui, tu en funció de com vas movent les braços, pots no només avançar, sinó que a més pots anar controlant el gir. He vist que...
Hòstia, això està molt de puta mare.
És molt guai.
O sigui, si fas una abraçada més forta amb el dret que amb l'esquerra gires, no?, per dir-ho així.
Sí, és molt natural, vull dir, no vaig fer moltes coses, però sí que és cert que...
Tu rius, Pau, però aconseguir això és molt bèstia.
Jo ric perquè el que li estava a punt de dir al Magí és que m'agradaria que ell estigués jugant amb les ulleres i la resta de gent que estigués a la sala, a la pantalla de la tele, pogués veure en modo espectador, vull dir, el que està fent el Magí i nedant allà i xaputejant una mica.
Sí, una mica el ridícul sempre es fa amb les UBR, ja ho sabeu. Però no, el que deia és això, que després vaig mirar les opcions de control, els del grup del Ferran i l'Adrià ho comentaven, els d'UBR catalans, que ens preguntaven què tal funcionava això, i em va fer entrar a les opcions i sí que veies que tens l'opció, que ja sé tu, Pau, saber si no t'agrada aquesta idea del clec-clec dels joysticks de fer girs amb graus.
No,
però això realment baixes moltíssim el mareig que et pot generar. Llavors, fent això...
Però per què no fer-ho més dinàmic, tio?
però no sé. perquè, o sigui, tot i que, a veure, és que és difícil d'explicar, perquè aconsegueixen que el moviment es representi bé, però et genera mareig. O sigui, suposo, si no sé, si portes potser moltes hores de bici i tal, doncs no, pots arribar-ho a tolerar, però jo crec que el meu nivell de tolerància al mareig en tot el tema de la VR és mig. O sigui, jo hi ha jocs que hi ha gent que no es mareja i sí que em noto una miqueta, i amb aquesta llibertat absoluta sí que vaig acabar, res, però fent 3 minutets, a dir, uau, un moment, o sigui, necessito afluixar una mica, i va ser control. Clar, el problema de la VR és que quan et mareges, després seguir jugant és una putada, o sigui, necessites parar, necessites... Llavors, a la següent tongada de joc sí que vaig tocar això, llavors, quan nedes, només nedes cap on estàs mirant, i amb el joystick fas un petit gir, aquests que pots, també et pots triar entre diversos graus, i això et fa que controlis molt el tema del mareig. Llavors, una de les coses que també et cansa molt, jo pensava, és que el joc està guai, perquè aquesta experiència tal d'anar nedant, i un moment, vaig per pas, l'objectiu del joc en si és que vas trobant coses, o sigui, no hi ha una aventura que et diuen, has d'aconseguir, s'ha perdut algú, has de trobar un peix, no, o sigui, tu tens aquest espai i vas nedant i vas trobant monedes d'or, aquestes monedes són amb les que vas comprant millores del teu equipament, i vaig desbloquejant trofeus fent coses que et vas trobar, que trobes una pilota que està enganxada entre una branca sota l'aigua, una pilota de futbol antiga, la treus per allà, la llences i guanyes un trofeu, o sigui, trofeus de coses que has d'interaccionar amb elles, però no hi ha res marcat. Sí, és cert que quan desbloqueges o fas certes coses ja en una mateixa sala, et diuen ja, pots passar a la següent sala, llavors surts com en el menú principal, canvies de sala i la següent sala és una sala més gran on tens més profunditat i més coses a fer, i està guai, vull dir, és un joc que ja et dic, sense objectius clars,
quan es fotrà el terror, quan es fotran a la piscina dels taurons, no, i de...
Això, sé que al tercer nivell hi ha una gàbia on pots veure el típic tauró que ve a mossegar-te, però no sé si surts, perquè vaig veure un gameplay d'un paio que, perquè jo aquí encara no he arribat, un gameplay on es va sortir sense voler de la gàbia i va posar-se desesperat i va tornar a entrar. Llavors, no sé si el tauró t'ataca. Jo crec que el joc no està pensat en aquest sentit d'atacar-te. Molaria, o que et vingués, o sortís vermell i dius, has mort, no? Però us he de dir una cosa, o sigui, en la segona sala, a la segona, en el segon espai, que ja és profund, de fet, hi ha una mica de cova, una espècie de... com de Gran Canyón del Colorado, però un petitó, i rotllo sota l'aigua, o sigui, que entra la foscor, i també desbloqueix del mode nocturn, que també fa molta por, però que no és un joc de terror, ets tu. O sigui, hi ha molts moments que estic nedant i m'estic angoixant, que penso, com vingui l'Ari per darrere, em toqui l'esquena, tio, foto un puto bot aquí, perquè és dels jocs, o sigui, crec que és dels jocs que millor aconsegueix la sensació d'estar en un entorn. Aquest i el Madison. Bueno, o sigui, és posar-te els ulleres i els cascos i estàs a sota l'aigua, tio.
Aquell del submarí de l'OBR1, aquell, no, sí, somari, el de l'experiència de la gàbia, sí, que baixes i tal, que ell també estava molt guapo.
Clar, però allà sí que hi ha una narració i busquen aquesta experiència que et vingui el toro i t'espanti. En el que jo he vist del tauró, en el que seria la tercera fase, no hi ha una elaboració rotllo. El que tu em dius és molt portaventura, molt de dir, et baixem aquí, has de trobar no sé què, hem de buscar tal, i hi ha el percal del tauró que t'ataca, no? Però aquí de moment és un joc que ja et dic, més que videojoc diria que és com una experiència, i sens dubtes d'aquests que quan vingui algú a casa que no ha provat la VR, és dels que li diria, prova això i s'ho
majesta. Però jugues estirat per nedar? O...
Néstor, he estat a punt de fer-ho, tio.
Tauleta de nit, allò que et quedis sobre la panxa, no? Que et quedis una mica que flotant.
Pilota de pilates, no? Tio,
pilota de pilates. No, això no ho he fet, i crec que guanyaria una mica més d'experiència.
O sigui, jugues assegut?
Sí, jugo assegut, i llavors que al fer el perrete o el gatete queda més ridícul, però que us volia dir a l'espera
de l'Ari... Que ens passi un vídeo, sisplau, tio, d'això.
No, d'aquest no té un vídeo, té un vídeo de l'altre, del metro. No, el que us deia és que això, que jo pensava, buah, això es cansa o és molt pesat, no? És cert que amb les poques monedes que vas, amb les primeres monedes que aconsegueixes, pots comprar uns peus d'ànec, amb la qual cosa ja, apretant R2, ja avances. Sí, és cert que no vas molt ràpid, llavors si fots una abraçada, tu fots un sprint, que es nota bastant més, i també pots comprar amb poques monedes un llast, que és la típica cintura de plom, amb la qual cosa, amb un dels joysticks ja pots controlar la teva alçada. Llavors el joc passa a ser molt més aventura, diguéssim, de pantalla plana, sense tanta mandanga de moure tant els braços. Sí que és cert que la interacció l'has de fer amb els braços, agafant, movent, tal.
Jo el que volia preguntar, Magí, és per què en els jocs de VR, i em sembla que és en tots els que he vist, com a mínim, veus les mans però no veus els braços, tio.
no t'ho sé dir, crec que ha d'anar, és la teva teoria, en relació amb el tema de com s'enganxa o sigui, com a objecte físic, virtual, quan interacciones amb certes coses, de vegades passa que la massa et queda enganxada en un lloc,
que seria cutre, vols dir?
Crec que sí.
Hi hauria dislocacions a Manta, no?
Clar, perquè...
Colzes...
Hi ha un lloc on m'he trobat un cotxe enfonsat, d'acord? I entro, no sé si el joc està pensat per ell, perquè tu pots apretar com forçar molt, no? De dir, no, vull entrar cap aquí, busques l'angle, t'hi fiques... I la meva massa havia quedat enganxada, llavors jo surto un rei, veus la meva mà molt lluny, no? Fins que es posa a lloc, tio, i...
Però és com quan el Zero Latency li veiem el Magí amb l'arma a la nuca, tio.
Perquè es va fer un canvi de com la porta i llavors portava les mans a l'esquena, totalment dislocat.
Exacte. Doncs res, a veure, experiència per provar i el vull seguir avançant. També us dic que és que tinc por, eh? O sigui, jo m'agradaria moltíssim que el joc realment no sigui de terror. Però que hi hagi un moment, no? sí, que
t'ho és que no. Profundes, aquestes molt profundes que hi ha els bitxos aquells, el peix aquell amb la llumeta.
Sí, el
Russell.
Que esdevingui un Deep Rising, no, tio?
Molt heavy. És que realment que no, que és tot bonic. És que les primeres pantalles són boniques, però la que baixes una miqueta i perds una mica el tema de la llum.
Megalodon.
És que fa molta por, tio. I jo amb això soc el tema l'aigua, tio. Jo no, al mar fins la boia, com a moltíssim.
Sí, anar a la boia és Magallanes.
Hombre, una aventura.
Algú m'ha tocat a la cama.
Jo us espero el xeringuito i ja vindreu. Molt bé, gràcies Magí per Is This Real Life? I ara, la millor secció d'aquest programa, el sacrifici.
Hòstia.
Sacrifici!
Ara, creia que no la tenia, tio.
Millor.
Molt bé, Magí, tu que vas resoldre.
Vinga, Almes en Pena.
Això, sí. Has tingut un mes, Magí, per mirar les putes Almes en Pena, tio. Què passa aquí, tio?
La tenia preparada per la setmana passada.
Hòstia,
si la setmana en fa... Pena, sí, The Banshees of Inisherin.
Inserint
i la meva dislexia, doncs. És una tragicomèdia negra.
De fet, ja
m'he vist una pel·li porno. Una mandanga japonesa que m'ha molat moltíssim. Tragicomèdia negra del 2022, escrita i coproduïda per Martin McDonagh i protagonitzada per Colin Farrell i Brendan Gleeson. Així, breu sinopsis. Ens situen a una illa remota a la costa oest d'Irlanda. Farrell i Gleeson són dos amics de tota la vida i de sobte en Gleeson decideix acabar amb la seva relació d'amistat. I crec que això és, no vull explicar res més, tot i que és una pel·li que passa en poques coses, si bé he de dir en la seva defensa és que per les poques coses que passen, algunes són interessants. Et dius, ah, doncs mira, m'està donant una mica de vidilla això. Malgrat això, avorridota. O sigui, quan he vist que estava nominada no sé quants Oscars, és a dir, vaig fer la captura, no sé quant, però té nominacions per tot arreu. No, prou ja, però si és una aventureta, és una pel·lícula que han fet, poden fer quatre matats en un cap de setmana. Mana, no?
Per
no
això, sé, Magí, no. Perquè et perds la sutilesa de la interpretació.
No, hòstia, d'aquella sí, relació
tormentosa. Em pensava que anava a veure una altra cosa. O sigui, sabia que seria lenteta, però em pensava que seria moltes xerrades, unes xerrades profundes entre ells dos. Però no, és que el tema va del contrari, de que hi ha un que dius, no vull saber res de tu, de cop i volta, en una illa on són poca penya i que algú li diu...
No, però aquest que és una putada, a veure, tu, clar, estàs, hi ha 20 persones en una illa i amb la que tu més et fas de sobte, tio, no vull ser res
que,
de tu.
I que la gent dona per fet que sou els dos, que sou, no ho empac com a col·legues, no? I sempre li pregunto, on està l'altre? No sé, tio, és que m'ha dit que... I a més hi diu, no, és que no vull saber res. I tampoc li dona molts bons, li acaba explicant coses, no? Però, bueno, un 5, perquè per les quatre, per les dues coses interessants que passen a la pel·lícula.
Però un review molt escuet, aquest.
Què necessiteu?
Per haver tingut 4 mesos per mirar la pel·li, Magí.
És que, però, la vaig veure una tirada. Mira, la vaig veure una tirada. No em vaig adormir.
Això diu molt, de la pel·li, no mirava. No, no, ara el no, el no dormit de Magí.
Vaig utilitzar el meu vell truc de menjar pipes. O sigui, vaig a la pel·lícula menjant pipes i això em va mantenir alerta. Però és que hi ha poca cosa més a dir-vos. És que les interpretacions... El Colin Farrell se'm va fer molt estrany veure'l. O sigui, entenc que li valorin perquè surt molt dels papers habituals seus, que és molt més acció...
A mi el paper intriga. Del Colin Farrell em va posar molt nerviós.
No, no, és que...
Molt nerviós.
Perquè dones, et dones a, o sigui, et poses la pell del col·lega de dir, és que tio, sí, no, jo de tu jo crec que també no voldria saber res de tu. Sí, estic cansat de tu, ets bastant bastant pesat, però vaja, no sé, ja et dic, no és que no vull dir molt més perquè és que passen tres coses i
si dius aquestes tres coses ja,
i aquí,
però qui, ja, és que, qui és el que no vol saber res? El Gleason del
Farrell. Parlant del Farrell, l'estic veient Penguin, nens,
aquesta és molt recomanable,
brutal,
no?
Eh?
Sí.
Sí, he sentit Soprano més
Batman.
Imagina't.
Això és el això, vull dir, posar uns steaks extremadament.
Un altre review shameful d'IGN, no, que li va fotre un 5.
Sí, és veritat, tio, que l'inici
el primer episodi 5.
IGN arrossega dues notes que estan plenes de vergonya. Una és el 5 a The Penguin i l'altra és el 5,9 a Alien Isolation.
En sèrio?
En té bastantes,
sí.
Més,
Bueno, sí, però sí, de més a més...
I té algunes d'aquestes de notaza a autèntiques
de 10 castanyes. Sí, tio, a merdes, sí. Tio.
Que... Però això mira, encara dius, bueno, és una merda i li poses bona nota. Bueno, però algú que és bo, que el puntuïs malament, tio. Hòstia, no sé, tio.
Bueno.
Una mica...
Res, no sé, però si voleu fer-me preguntes, perquè no tinc molt a dir, o sigui...
Versió original, no?
Sí, sí, 100%. No, se'ls anava... Costa una miqueta, però els va seguint.
Té moments xunguetes.
Té moments.
Però, i té moments d'aquests de what the fuck bastant importants, també.
Però són els que et donen la vida, realment, en aquesta pel·li.
Sí, és el que realment, o sigui, fa que sigui una pel·li que tingui alguna cosa més de dir. No és, o sigui, no és una... cosa infumable, avorridíssima.
Clar, o sigui, és, si ho és en tot moment, excepte això, passen dues coses que no dones crèdit, no? I bueno, i t'aferres a això.
Però sí, és que vol dir avorrir-me així, perquè la gent en parla meravelles d'aquesta pel·li, tio.
Mira-la amb el teu temps lliure.
Tenim un altre sacrifici que no és molt repetit. Sí,
ara. No cal tampoc.
Allò que no anem a parlar tampoc aquí.
Clar, sí, sí. I sí, potser la gràcia d'aquesta pel·lícula és que aquests dos momentets són interessants,
sí,
perquè tot és molt monòton o...
Jo crec que barreja bé aquesta idea de la illa, no? Del fet de viure, sí, en una illa, no? De dir, has d'estar com molt avorrit i a la vegada una mica sonat, no? Per viure en aquell aïllament que et dona... el fet aquest de ser tan poca gent en un lloc tan inhòspit,
sí, sí, exacte,
amb tan poques coses a fer, i això fa, sí, com un punt d'aquesta rutina més bogeria que és el que una mica sí que representa bé la pel·lícula.
Està ubicada, perquè això no ho he dit, no, em sembla, l'any, no sé, si és, què deu ser, això és guerra, parlant de la Guerra Civil, clar, vull dir, no hi ha mòbils, no
és
pots...
És Irlanda, no, però sí,
és Irlanda...
Guerra Civil, és Irlanda, que podria ser
no? Després de la independència, no, just després, és...
Deu ser, sí, perquè parlen de...
Però que és això, la sensació que podria ser un prefect, podria ser una illa de... ara, vull dir que no...
Sí, sí, però és que no, vull dir que sí, que tens més coses a fer ara si vols, et connectes a internet i pots veure Netflix, m'explico, és que ja no tenen,
sí,
res.
Sí, no arriba.
Del 22 al 23, la Guerra Civil Irlandesa. Sí.
Parlant d'això, hi ha una sèrie que es diu No digues nada a Disney Plus, que parla de...
Sí, el Pep Pietro l'ha valorat com una de les seves sèries preferides de l'any.
L'estic veient, és molt bèstia, tio.
Per què ho comentes? Vull dir, amb què ho lligues?
Perquè parlen... La sèrie és una noia que entra dins de l'ira pocs anys després, okay, d'això, a l'Ulster, i t'explica tot el recorregut. Comença amb un segrest. La sèrie comença amb el segrest d'una dona que té 10 fills, i a partir d'aquest segrest veus una persona que està entrevistant diferents membres de l'ira. I arrel de les entrevistes et van explicant el recorregut d'aquesta gent dins d'un ira molt inicial en famílies d'ex-combatents de la Guerra Civil, precisament d'Irlanda, i la cosa es va embolicant. M'està molant bastant.
Doncs segur que aquesta sèrie és molt més interessant que...
Hi ha trets.
Alma
hi ha
Centena.
Trets, sí.
Bueno, en aquesta també.
Oh! Bueno, ara ens toca un altre sacrifici.
Uf.
Que...
A veure.
Em toca veure Infiltrados, no és?
No. No. Mira el Danny Elfman. Tant que t'agrada.
Que gran.
Què és això?
És Spider-Man.
Però jo tinc una altra proposta.
Però el Néstor té una altra proposta molt millor, tio.
Que està actualment a HBO. HBO.
Bueno, per mi no, per mi està a un altre lloc.
Està a l'espai.
Esperem, vaja.
Que és...
Joker 2!
No en té res.
Joker 2, hem dit.
Ah, Joker 2?
Volem que siguis el primer membre
bé.
En fer l'autèntica valoració
de... Pau, jo la veuré en funció del que diguis tu.
Uf.
No, o sigui, no la veuré, no?
Però, sí, és molt probable que no, tio.
Na, 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 na. Ha cantat tot adéu.
A veure, sí. per una banda estic content, per l'altra m'estan tornant a venir al cap després algunes reviews de no, és que l'escena inicial del judici que és una puta hora de peli i no passa quasi res i...
Només dir, tio, que cada cop que estàs veient, perquè The Penguin, òbviament, és HBO, cada cop que veus The Penguin et foten trailers de coses que hi ha HBO i et foten el Joker 2, tio.
Per veure si...
Jo tinc ganes de veure què diu el Pau d'aquesta pel·lícula.
Em podríeu fer mirar The Penguin, també, i som.
Sí, podria.
De poder.
Però no, són pel·lis, no sèries.
Cert, que és la llàstima, Pau.
Molt bé, Joker 2, perfecte.
The world. El Joker va cantant.
Que va fer molt mal aquella escena, tio, de fer la ballaruca a les escales.
Sí, tio.
Però sabem si és el Joaquin Phoenix el que canta?
Què més dona, Pau?
No, home, tio. Canviarà la teva experiència.
Home, una nova apreciació, tio, pel...
Matisos.
No, però el tema està en que al final de la peli...
Ja te'l va rebentar ara, Pau.
Sí, aquest... ja te'l va rebentar. Sí, lo millor és ara. Lo millor és ara. Sí, quan passa, dius, per què han passat dues hores, tio? Per dir-me això, diguem-ho des del principi i ja està.
Sí. Home, a veure, jo qualsevol pel·li llarga ja tendeix a desagradar-me. Encara que la pel·li m'estigui agradant fins aquell moment, pel·lis llargues, vull dir... Si rebe el munt, no.
Si no les pots veure sense haver-te aixecat per anar a pixar, ja perden punts, no?
Home, si recordo la sensació que vaig tenir veient The Batman, que em va agradar, però hi va un moment que deia, hòstia, portem quasi tres putes hores al cine, vull dir.
Però està tint.
No, home, collons, tio, vull dir.
Tu, la Lliga de Justícia del Zack Snyder de 4 horaques, te l'has vist o no?
Què va?
4 horaques?
4 horaques?
No, tio.
Pues vinga,
que et potser hem de canviar el sacrifici.
Molt bé, ja sabem per on anem al Pau. Llargues.
Com de llargues, tio.
Exacte, no sé.
L'irlandès, tio.
És potser l'única pel·li que realment... vaig fer-la amb dos tongades. I a mi és una cosa que em fa molta ràbia. Jo, quan començo, sé que sigui una cosa de força major, d'hòstia, que hem de marxar o que tal... S'ha aixecat una nena que està vomitant com l'exorcista. Tot m'agrada veure del tirón, vull dir, perquè...
Però aquesta la va veure pel mal regust que us va deixar...
No,
o sigui,
no,
estic parlant de Snyder Cut.
L'Snyder Cut, perquè deien que tot tenia molt més sentit.
Per això, si
la va veure... Llavors era una pel·li diferent, vull dir.
Diferent.
Que... I és el doble de llarg i tot té simplement lleugerament més sentit. No, no.
Bueno, hi ha algun personatge que té més sentit, la pel·li segueix sent una porqueria, però hi ha algun personatge que no és un puto bolet al mig de la pel·li, com a mínim. Li donen una mica més de backstory, i a part li fot, clar, 45 minuts de slow motion.
És que no hi ha cap tio que visqui més de renda que el, sí, que el puto Zack Snyder.
A més és d'aquests, tio, de les cosites, eh? No, és que jo volia fer i no em van deixar. No, és que necessitava 6 hores més de pel·li. No, és que...
El que està fent ara amb Sucker Punch, que és dir, si doneu uns milloncejos i no sé què, us faig un Snyder Cut del Sucker Punch que ja veureu tots com flipareu.
És un vent de motos.
Pues si li donen, pues ja ho veurem, no?
Però té un concessionari.
Molt bé, doncs fins aquí, El Sacrifici. I ara,
Videojocs de paraules amb Magí i Berneda.
Som-hi. Sobre el taló... Ja bufeu?
Home, clar, tio.
El Néstor s'acaba la birra, no? Així que ja ens preparem.
Això necessitarem escalf.
Sobre el taló i es veu a un noi al gimnàs que té com a objectiu guanyar potència física. El seu personal trainer, que és un senyor de 80 anys d'un poble de muntanya, li recorda que per aconseguir el seu objectiu no pot beure ni una gota de Fanta. Es tanca el taló. Nom de videojoc.
Refantasio!
Metafort, res de Fanta, xicot. És que el sió era molt difícil, nois. Metafort, això sí, eh? Objectiu, metafort. Metafort.
Això és el del senyor dels 80 anys de poble.
Perquè diu xicot. Res de Fanta, xicot.
No, però no. Dir, és que si no pren Fanta l'amenacen i aleshores serà res de Fanta si no.
Res de Fanta si no.
Si no,
si no què?
Millor.
Bueno,
si no, conseqüències.
Si no, gremlins.
Tindrà el senyor i tindrà un tímac escrot de tio de 80 anys.
Tio de 80 anys, que és uns ous, tio, que ja freguen el turment.
Oh,
no. I molt més pell que ous.
Les pot utilitzar com a fuet, ja, tio, l'escrot.
Només semblen unes butxaques, tio.
És, no, saps aquelles, les fones, tio, dels almogàvers, tio, que és el mateix.
Molt bé, fins aquí el programa d'avui. Gràcies per saber.
Gràcies i bon Nadal.
Néstor Sart.
Gràcies i bones festes.
Magí Berneda.
Gràcies, bona nit, bones festes, bon any nou i us estimo.
I un servidor, Pau Guilar. Recordo com cada programa que ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit, els dijous primer a les 8 del vespre a ràdio i després a les 10 de la nit a 1.359 FM, a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i trobar-nos a xarxes socials com Twitter, Instagram i BlueSky, @freaksbeats. Des d'aquí també desitjar-vos un molt bon Nadal. No sabem si serà l'últim programa de l'any. Si ho és, que tingueu un molt bon 2025, i si no, doncs ens veiem en breu. Fins la propera!